Sant Cugat és un dels territoris on trobem més estudiants de música, més músics en un territori doncs, comprès com és Sant Cugat. Hi ha moltes escoles i han anat passant per aquí, per l'estudi Ramon Barnils, per Ritme Sant Cugatenc, encara ens falten unes quantes, però sobretot no ens podíem deixar passar l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. I per parlar d'ella hem convidat el seu director, el Joan Josep Gutiérrez. Molt bon dia, Joan Josep.
Molt bon dia.
Primer de tot, l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels ja té una trajectòria bastant interessant.
Bé, portem bastants anys d'existència, des de l'any 78. És poca broma, no?
No és poca broma. Però teníem, la tenien en una altra ubicació, l'origen d'aquesta escola. No sé quants anys portes tu com a director.
Jo tampoc. 12, em penso, no?
No des de l'origen, això sí que és cert. Des de l'origen, no. Anem a la nova ubicació, a l'Avui, que és l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Ara, abans, fora de micro, em deies que érem gairebé 600 alumnes.
Sí, gairebé 600. En aquest curs passat. Se suposa que aquest curs vinent en tindrem més, sí.
Déu-n'hi-do. Com us organitzeu?
Com podem. Home, ara realment poder el tema més problemàtic és l'espai. Som molta gent i l'escola va néixer, semblava enorme, però com sol passar en aquests casos, ha quedat petita. Però bé, ja sabeu que estem en fase
d'ampliació,
de construir un nou edifici, també per ubicar el conservatori, i mentrestant doncs, fem el que podem, i tenim unes aules que ens cedeixen al Pi d'en Xandri, i bé, sobrevivim.
Ara en parlarem d'aquesta conversió a conservatori, però de moment ara l'Escola de Música Victòria dels Àngels, què ofereix? Quina gradualitat d'educació? Un nen a quina edat pot entrar a l'escola?
Sí, un nen pot entrar als 4 anys a l'escola i sortir, a veure, hi ha uns plans d'estudi, però en principi no tenim límit superior d'edat, no?
O sigui que una persona de 60 anys...
Una persona adulta, ja en tenim, de persones adultes que també cursen. Evidentment hi ha més nens i la preferència està en les etapes infantils, no? Però en principi les escoles, també és una norma general de les escoles de música, no tenen uns límits d'edat. Vull dir que llavors depèn dels programes que ofereix. La nostra escola, en principi, tenim un programa pròpiament dit d'escola de música, que seria aquest que comença als 4 anys i, en principi, teòricament acabaria als 18, però ja dic, hi ha línies d'edats més grans. I després tenim una altra oferta, que és la que seria equivalent al conservatori, que aquesta sí que és més restringida i que és la que, en el moment en què passem a l'oficialitat, doncs, directament es convertirà en conservatori.
Comencem amb la sensibilització, no? Un nen, quan entra a l'escola, ha de tenir alguna sensibilitat especial o que els pares vulguin que el nen estudiï música i el portin allà?
Per entrar en una escola de música, i això també en una escola, diguéssim, pública de música, no hi ha cap requisit de cap mena. Això ha de quedar molt clar, perquè ja veureu que si parleu amb altres escoles municipals del país, en principi no hi ha ni cap prova d'accés ni res, perquè la norma és que qualsevol persona té dret a fer música. Llavors, per tant, l'accés a 4 anys és un accés pues, lliure. El que hi vol s'apunta, i si té la sort d'entrar, entra, perquè aquest és l'altre problema. Llavors, on sí que hi ha uns requisits de coneixements previs és el que és l'etapa de conservatori.
Aquí sí. Aquesta etapa de sensibilització, arribem fins als 7 anys aproximadament.
Mm-hmm. 4 o 7 anys.
Què fan els nens en aquests 3-4 anys?
En aquests 4 anys, bé, fan molta feina, tota la feina és col·lectiva, això sí, però bàsicament si l'objectiu és, ja li posem el nom de sensibilització, vol dir que el que intentem és introduir el nano en aquest món musical a través d'activitats que evidentment són pròpiament musicals, però també de llenguatge corporal, del moviment, també de conèixer instruments, però des d'una altra òptica, no el que seria el treball amb instrument directament, el cant, és a dir, tota una sèrie d'activitats i amb tota una metodologia que hem desenvolupat a l'escola.
En aquest nivell és on va començar l'experiència pedagògica pionera que ho feu amb la col·laboració del Departament de Didàctica de la Universitat Autònoma de Barcelona, no?
Sí, exactament. Això va ser una proposta que ja va néixer també fa bastants anys, fruit de l'interès d'algunes professores de l'escola per millorar i per entendre més les qüestions relatives a la pedagogia i a la didàctica. I precisament doncs, van entrar en contacte amb el Departament de Didàctica de la Universitat Autònoma i van començar a treballar un mètode basat sobretot en el que és la creació, diguéssim, l'audició, la creació musical, per desenvolupar, diguéssim, per treure dels propis alumnes el que ells poden realment fer, no? És una metodologia molt, diria, constructivista, amb el concepte de constructivista de l'ensenyament.
Sí, des de ben petits se'ls motiva perquè creïn.
Sí, des del primer moment. Ells escolten molta música, la imiten, la copien i després la fan ells mateixos, i a partir d'aquests models, però que sempre amb molta participació i amb molta interacció dintre de l'aula. És a dir, la professora no és una persona que dirigeixi prou, sinó que sobretot mou i treu dels alumnes les seves pròpies, diguéssim, els seus propis recursos.
Aquests nens, si decideixen continuar, després tenen la possibilitat de fer el grau elemental, que entenc que en aquest grau elemental és quan ja comencen a escollir algun instrument?
Sí, això seria els 7-8 anys, el que nosaltres ho tenim com moltes escoles, dividit per cursos, que tampoc és una normativa legal, però és el que tenim com la majoria, que comença als 8 anys. De fet, no és grau, el grau només s'aplica a el que són els conservatoris, eh? O sigui que nosaltres en diem nivell mitjà, nivell elemental o nivell mitjà, perquè graus fan referència a sistemes oficials, I llavors, a partir d'aquí, d'aquests 7-8 anys, comencen a triar un instrument que, en principi, és el que definitivament faran, tot i que després molts canvien, no?
I després el grau professional,
aquí,
o el nivell professional, que és el que, en principi, l'objectiu és aconseguir el grau mitjà, no?
Sí. En aquests moments, el que seria el grau professional no és tal grau, sinó que és un equivalent al grau professional, que en el moment en què sigui en conservatori, com he dit abans, es transformarà en grau oficialment.
Perquè ho entenem, l'educació s'imparteix des de l'escola, encara que no es pot donar el títol perquè no està autoritzat.
Exactament.
Encara a l'escola.
No està autoritzat.
Aquest és l'únic canvi que hi haurà.
A veure, com a canvi important i gros a curt termini, sí. Estem en procés de canvis en tot el que és l'etapa d'escola de música. No només elemental, sinó també el que en diem a l'etapa mitjana, que és a partir dels 12 anys, amb escola de música, no en conservatori. Aquí hem introduït, o estem introduint ara, moltes modificacions d'aquest pla d'estudis, tendents, entre altres coses, també a seguir aquesta norma, o aquesta recomanació de que l'escola de música ha de ser un entorn on hi hagi molt treball de conjunt, on els alumnes, diguéssim, puguin no només fer l'instrument i el solfeig com es feia abans, sinó que hi hagi molt més grups orquestrals, molt més grups corals.
Sí, l'educació, sí. L'educació no sigui tan solitària, no?
Efectivament,
individual.
Efectivament.
I en aquest sentit teniu molts grups de cambra, orquestres, corals, que motiveu des de l'escola i que fins i tot gent externa, no alumnes, pot participar, no?
Sí, de fet, els grups aquests grans estan oberts a alumnat que no sigui pròpiament de l'escola. Bàsicament el que hi ha és el de l'escola, però vull dir, si venen alumnes que volen senzillament participar en grups corals o grups orquestrals, doncs en principi ho poden fer.
Fem un repàs d'aquests conjunts, d'aquestes formacions que feu i que motiveu des de l'escola.
Sí, mira, en principi tenim... Justament en la remodelació que hem fet ho hem intentat unificar una miqueta i donar-li una mica més de sentit i posar responsables d'aquestes àrees doncs, molt especialitzats. En principi tenim les orquestres, diguéssim, de corda i les orquestres de vent amb nivells corresponents a el que seria més o menys l'etapa elemental i l'etapa mitjana, i el mateix amb el cant coral. Els tenim també amb una secció que seria l'etapa elemental, fins allà als 11-12 anys, i després corals d'etapa mitjana i també corals de veus adultes. Llavors, això és vist molt genèric, perquè hi ha
més
matisos amb això. En la, diguéssim, en el que és l'etapa dels alumnes de nivell mitjà, aquí s'ajunten els que són de nivell mitjà i els que són els de l'equivalent a conservatori.
Aquests grups són treballs de... són grups de treball? És una assignatura, diguem-ho d'aquesta forma, o també tenen projecció exterior a l'escola?
Aviam, això va néixer realment com a grups de treball. I poder aquest era un dels elements que limitaven la seva projecció. En aquesta fase estem intentant precisament sortir una miqueta d'això, tot i que no és l'objectiu de l'escola fer grups només externs. Vull dir, per això també hi ha altres ofertes i penso que n'hi ha de molt bones, però diguéssim, la nostra està molt lligada al que és el currículum. Però sí que estem canviant la tendència i intentant doncs, que aquests grups tinguin més projecció, que també s'obrin, que surtin, que tinguin projectes. No? I de fet aquest any, per exemple, ja n'hem fet un, que ja fa uns quants anys que fem, que la coral de grau mitjà i l'orquestra de grau mitjà han anat amb un intercanvi a Alemanya, a Reutlingen, on han fet uns concerts i, en fi, hem rebut també gent. També hem anat a tocar amb les orquestres a diferents escoles dels voltants, també tenim un intercanvi amb Cerdanyola, i el mateix amb els grups de cambra.
Això és una motivació, no?, per als alumnes, perquè una mica, des de la perspectiva exterior, la impressió és que està canviant una miqueta l'educació musical més clàssica. Abans es tenia com una educació molt individual, molt solitària, com dèiem, i ara cada vegada més intenteu des de les escoles que facin grups, que col·laborin entre ells i que sigui una tasca més col·lectiva, no?
Sí, efectivament, això és un dels canvis més importants. Lent, també s'ha de dir, un canvi molt lent, perquè, evidentment, l'educació musical encara no està massa clar cap a on ha d'anar. Ja, això ja és un debat una miqueta llarg. Hi ha unes recomanacions i unes normatives que diuen el que han de fer les escoles de música, però està clar que també vivim una època de canvis molt importants. Un paper de l'escola de música és, evidentment, adaptar-se a aquests canvis, però un altre també és oferir allò que difícilment es pot oferir fora d'allà. Perquè, clar, si pensem que la música clàssica no s'ensenya a les escoles de música, ja se'ns ha acabat la música clàssica. O sigui que és un dels papers també. Hi ha una part conservadora que jo crec que...
en la música clàssica.
Que jo crec que s'ha de, també de mantenir.
A l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, d'aquí un temps, encara no sabem exactament quan, però sí que segurament el tindrem, serà conservatori i podrà donar aquest grau professional o grau mig i com a mínim donar el títol. Aquest títol, quina sortida té després per un músic que accedeixi a aquests estudis?
Aquest títol és oficial i es diu professional. La seva sortida professional és molt limitada, perquè realment no s'ha observat dins de la llei que hi hagi unes sortides directes com passa amb altres professions. No? Llavors, bàsicament, la cosa que té és que et permet accedir a l'escola superior d'una manera no directa tampoc, perquè sempre l'ingrés a les escoles oficials sempre és a través d'una prova, però evidentment et saltes una sèrie de proves, no les has de fer totes. Si vens d'una escola, diguéssim, perdó, d'un conservatori, ja et saltes una de les proves. Si vens d'una escola que no és conservatori, sí que l'has de fer, i si vens d'una classe particular, encara més. Diguéssim, aquesta seria una de les qüestions. Després, un altre avantatge és que amb el títol professional, si vols, pots confeccionar-te un currículum de batxillerat diferent, específic. Només de música, és a dir, pots cursar les assignatures obligatòries del batxillerat, de l'institut i el conservatori, i amb això tens un batxillerat musical.
Perquè ho entengui la gent, equivalent al batxillerat artístic o científic?
Sí, amb les limitacions que dèiem abans del tema professional, que no hi són. I també amb una altra limitació, que és el que fa que dubti molta gent, és que, clar, si vols accedir a una carrera universitària has de fer una especialitat, i aquesta especialitat no hi és. Per tant, molta gent opta per fer un batxillerat dels altres, més aquest. Ara, un alumne que tingui claríssima la música podria decidir fer això i ja està, i dedicar molt més temps a la música. I finalment, l'altra qüestió que hi ha és que cursant estudis oficials en un conservatori també et permet reduir algunes hores més d'institut, encara que facis especialitat de batxillerat.
Joan Josep, si l'escola i l'Ajuntament en el seu moment us va plantejar el fer aquest pas a ser conservatori, és perquè hi ha una demanda d'estudiants. Suposo que no molts estudiants són els que s'aventuren a continuar els seus estudis i sobretot en aquests nivells. Ara mateix, quants alumnes aproximadament estan esperant a poder tenir aquesta titulació?
Bé, el tema també ha sigut una mica curiós. De fet, nosaltres com a escola subvencionada per fer aquesta línia, perquè és el que sí que la diferència que hi ha és que encara que no sigui oficial, la subvenció que rebem és com si fossin alumnes de conservatori i per tant és una subvenció molt, molt elevada. En principi nosaltres ens van autoritzar per tenir una sola línia, que són 15 alumnes per curs, i en l'últim cicle, els dos últims cursos, només 7 alumnes per curs. És a dir, que tenim una reducció. De tota manera, fins ara, això era realment el que estava adaptat a la realitat. Aquest curs, precisament, la demanda que tenim per ingressar a primer curs d'aquest grau equivalent és molt superior a la que teníem els altres anys, i penso que tenim 27 alumnes que volen fer la prova d'accés a primer, quan només tenim 15 places. Això és un problema.
Déu-n'hi-do.
És un problema. A veure, també pot ser que alguns no la passin, la prova. Això és bastant possible, però és un excedent. I, per altra banda, quan siguem conservatori, en teoria, podrem tenir dues línies.
Això et refereixes a aquests alumnes que estan en preinscripció ara mateix, que ara estem en època de preinscripció,
sí,
no?
Sí, però específicament la de lo que és aquest grau, que és una preinscripció, per dir-ho d'alguna manera, especial. Se la preinscripció a la prova d'accés i al grau professional aquest.
Les escoles de música, noteu la crisi?
Una pregunta difícil de contestar.
Ha baixat l'interès als alumnes de l'escola?
No, a la nostra escola no notem la crisi, o en tot cas, si la notem, és positivament perquè ve més gent.
Quants alumnes estan a la porta, aproximadament? Ara tenim gairebé 600 alumnes dins de l'escola.
D'alumnes nous tenim gairebé 400 sol·licituds en total.
Déu-n'hi-do.
De les quals unes 80 i pico són per 4 anys. És a dir, que realment no els hi podrem donar cabuda.
Aquest servei.
Sí.
A banda de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, pròpiament dit, per exemple, fa poc vam tenir la retransmissió d'una òpera molt especial dins de l'escola, la Nozze di Figaro,
sí.
Però hi ha altres també activitats, audicions, sí. I a més portes bastant material de cosetes que teniu preparades per un futur immediat.
Sí, home, és una de les coses que poder han canviat en els últims anys. L'activitat a l'escola ha augmentat per activitats pròpies de l'escola i també per activitats o per obertura a possibilitar que altres entitats i que hi hagin col·laboracions i que els espais s'utilitzin. És a dir, ara realment hi ha una saturació, jo diria, o sobresaturació dels espais de l'escola. Pel que fa a la nostra pròpia programació o a les nostres pròpies projectes, doncs, per exemple, així a immediats tenim un parell de coses que fem juntament amb la Fundació Victòria dels Àngels, que té la seu a la nostra escola, i que surt una cosa molt interessant i molt curiosa és que ara a finals de mes, el 30 de juny i 1 i 2 de juliol, farem un curs sobre les cançons d'Eduard Toldrà, compositor català de primer ordre del segle XX, i amb el qual hem estat treballant a l'aula de cant, i vindrà la filla d'en Toldrà, que és molt coneixedora, evidentment, de l'obra del seu pare. És, diguéssim, una mena de testimoni, el testimoni més directe que en aquests moments podem tenir, doncs vindrà a fer una masterclass sobre aquestes cançons. Llavors, això, evidentment, ens anirà molt bé pels nostres alumnes que han estat treballant aquest curs, però també és una activitat que està oberta doncs,
al públic.
Al públic, a la gent que vulgui participar-hi, no? Això, ja et dic, serà l'últim dia d'aquest mes i els dos següents. Després també tenim un altre curs que també amb la Fundació Victòria dels Àngels, una segona edició del curs de llengües estrangeres aplicades al cant, que l'any passat ja vam fer, i que l'any passat era per la llengua italiana i aquest any és per la llengua alemanya. Això no sé si vols que t'expliqui.
Són cursos intensius que es fan ara a l'estiu, d'alguna forma.
Sí,
no?
Sí. De fet, és una matèria aquesta de llengües estrangeres aplicades al cant que està introduïda en el currículum de cant, especialment de conservatori, encara que la fem també a lo que és escola de música, i que és una assignatura molt interessant i que a l'escola la veritat és que la tenim molt ben orientada. Aquí sí que podem dir que ho tenim especialment bé, perquè a part de tenir un gran professor, doncs ens hem plantejat aquest tema d'una manera molt, molt intensa. I precisament perquè tenim aquest bon professor vam pensar que això valia la pena, doncs, que poder-ho donar a conèixer, no? I aquest curs, doncs, és la segona edició que fem. Ha interessat tant que inclús a la SMUC han organitzat amb aquest nostre professor el curs d'italià que vam fer l'any passat a l'escola, doncs a l'Escola Superior de Música aquest any també el fan.
Déu-n'hi-do. Més cosetes, tens més activitats? Això hem de dir-ho que són activitats externes a l'educació pròpiament dita i que organitzeu des de l'escola.
Sí, són activitats, diguéssim, que no són directament...
audicions de...
Exacte. Això són activitats que, com, vull dir, que queden una miqueta fora, però que les fem des de l'escola i les fem també perquè l'alumnat i el professorat de l'escola en pugui gaudir, no? Home, coses molt més immediates i més escolars, entre cometes, són els concerts de final de curs.
Quan els tenim?
Els tenim, doncs, del 16 al 19 de juny. Normalment fem un concert al Teatre Auditori. Aquest any, finalment, no el farem allà per circumstàncies diverses, bàsicament d'organització. Llavors, aquest any el fem a l'Aula Magna i, en comptes de fer un concert gran, doncs fem tot un seguit
partits.
De concerts més petits. Llavors, allà hi haurà una mostra de, també molt, en fi, molt retallada, perquè no dona temps, però de totes les àrees que tenim a l'escola, de tots els instruments.
Doncs, Joan Josep, déu-n'hi-do, hem estat una bona estona parlant de l'escola i molt més podríem parlar, em sembla, em fa l'efecte,
sí,
d'aquesta escola, bueno. De tot el que gairebé 600 alumnes donen molt per parlar i aquesta escola, si més no, amb un futur ben immediat que es preveu molt interessant. Ja en parlarem d'això aquí a Cugat Ràdio. Moltes gràcies per visitar-nos, per explicar-nos la vostra feina i bé, ens veurem en un futur immediat.
Molt bé, això espero, i moltes gràcies a vosaltres.